Passen 6 minuts d'un quart de 10 del matí, això és la tertúlia del Gai del Monestir, com sempre, dimecres dedicada a la política, en companyia dels diferents representants de les formacions al ple. Saludem a la Lourdes Llorente de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
El Sergio Blázquez de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'Eric Gómez d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
El Ramon Gutiérrez d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
El Pablo Becerro del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia.
I l'Álvaro Menéndez del Partit Popular, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Dimecres de cendra. Feia jo una petita broma abans de començar, que ara començava des del punt de vista més cristià, la contenció, després a partir de demà fins a diumenge de Rams, però és que ens agafa amb les precampanyes d'eleccions, a menys de 3 mesos en tindrem 3, les generals, les europees i les locals, i a més també mobilitzacions aquest dimecres, que també m'ho han recordat, perquè deia... No ens en oblidem, vull dir que també serà un dia significatiu segurament per a molta gent.
Avui?
Divendres, 8 de març.
Dimecres ja estava pensant. Com?
Potser dit dimecres, sí. És possible, no ho descartem.
Convocada feminista, sí.
Correcte. Doncs tenim dos temes sobre la taula. Volia començar per aquesta notícia que publica, de fet, avui Cugat.cat. Sant Cugat, l'Ajuntament porta el TCJ a l'aplicació del tribut de transport metropolità. Recordem que tal com van apuntar cap al Nadal, l'Ajuntament ha presentat un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra aquella ordenança fiscal que regula el cobrament del tribut metropolità del 2019. Des de l'Ajuntament s'ha dit en diverses ocasions que no hi estaven d'acord amb els balanços que s'havien fet d'aquest tribut i que, de fet, també volen demanar aquestes mesures cautelars per evitar doncs, aquest cobrament fins que es pugui dirimir quines són les quantitats que hi ha de pertocar en aquest cas en els veïns de Sant Cugat per aquesta incorporació a la zona 1 de la AMB. També deia dos temes. El segon tema que tractarem serà sobre aquest concurs municipal de publicitat que segurament doncs els darrers dies també s'ha comentat a nivell de premsa i que també voldrem comentar en companyia dels altres. Comencem, ens falta un representant en aquest cas del PDeCAT Demòcrates, si està de camí aquí l'esperem, que diré micròfon, però comencem per l'ordre i el rigor institucional amb la Lourdes Llorente de la CUP. Deia, aquest tribut i aquest posicionament de l'Ajuntament per iniciar doncs, aquest contenciós contra l'AMB. Quin és el seu parer?
Bueno, esto ya fue anunciado en un pleno, creo que fue a preguntas de Ciutadans, creo recordar. Fue explicado por el regidor, que por Carles Brugaro, si no recuerdo mal, que se anunciaba la interposición de un recurso contra la forma de cálculo, si no recuerdo mal, del tributo metropolitano, porque afecta de una manera, perjudica, por decirlo de alguna manera, a los habitantes de San Cugat en comparación con otros municipios. Esto deriva de que cuando se, si yo no tengo mal entendido, cuando se inició la modificación de la ordenanza que regula este tributo, algunas partes interesadas hicieron alegaciones contra esta modificación, entre ellas el Ayuntamiento de San Cugat. Tengo entendido que no fueron aceptadas ningún tipo de alegaciones de las que fueron presentadas y, por tanto, tras esa falta de aceptación de las alegaciones, la única vía que cabe para intentar regular de alguna manera, de una manera más equitativa, ese tributo en comparación supuestamente con la afectación que se hace en otros municipios, es la interposición de la vía contenciosa administrativa. El Ayuntamiento ha pedido también, parece ser, medidas cautelares, que lo que piden es que mientras se dirime este recurso no se pase al cobro el tributo metropolitano. Todo esto, en el fondo, parece, de nuevo, a mí, o sea, me lo parece, no digo que lo sea, una falta quizá de planificación o control de las acciones que por parte del Gobierno se realizan. Es decir, todos apostábamos por la incorporación de San Cugat a la zona 1, entendiendo que... Bueno, todos, muchos, perdón, disculpa, Ramón. Muchos se apostaban por la incorporación de San Cuat a la zona 1, entendiendo que podía beneficiar a la mayoría de la gente usuaria del transporte público y fomentar también el mayor uso del transporte público, que al final redunda en beneficio de toda la ciudadanía, pero lo que no sabíamos era la repercusión exacta que eso iba a tener, y ni se explicó esa repercusión. Lo que pasa es que parece mentira que desde el equipo de gobierno esa repercusión no se supiera. No sé si coincide con la modificación de esta ordenanza y, por tanto, la repercusión que ha acabado teniendo era superior a la que se preveía. Lo desconozco, ¿eh? Pero, en cualquier caso, sí que es cierto que algunos grupos municipales y ciudadanos acudieron al pleno preguntando qué impacto iba a tener en la ciudadanía, y no se sabía del todo explicar. Eso no quiere decir que el tributo metropolitano es un tributo que pagan todas las ciudades que pertenecen a la área metropolitana. Por tanto, algunas zonas están exentas, supuestamente porque el está muy vinculado al transporte, y el transporte que tenía no era equiparable al que se tenía en Barcelona, y mientras no se tuviera estaban exentas de pago. Pero es un tributo que se paga en otras ciudades. La área metropolitana es una institución pública y se tiene que mantener con los tributos que paga
la ciudadanía. Partidarás en aquests 40 municipios.
Exacto. Y quizá, o sea, es una forma... Es difícil establecer cómo se va a pagar. Una forma objetivable es la... pagar vía la propiedad que se tiene, el valor de esa propiedad. Es una forma de que se haga más distributivo, pero es cierto que las diferentes valores catastrales, las diferentes actualizaciones de los valores catastrales de diversas poblaciones, pues no equipara realmente el pago del tributo.
Des de la seva formació, alguna, no sé si això també va per les altres, perquè estem en aquesta fotografia actual en el que lògicament hem d'esperar una mica els esdeveniments com avancin, però si en el cas que es doni el cas que toqui pagar, recordem que pot haver-hi fins i tot entre contribuents diferències del 60%, o almenys això és el que ens explicaven, entre els diferents, entre un contribuent i un altre, es poden donar aquest degalatge entre un contribuent i l'altre. Hi ha més recorregut a partir d'aquí? També els hi preguntaré la resta, perquè al final, una vegada ingressats a la zona 1,
bueno, un cambio en la ordenanza fiscal, si la ordenanza fiscal no, o sea, si los tribunales no acaban ajustando lo que, o sea, no acaban dando la razón al ayuntamiento o no dan la razón al área metropolitana y el tributo se viera que es manifiestamente injusto, poco redistributivo o que no se ajusta al principio tributario de que quien más capacidad tiene más ha de pagar, que es lo que se han de ajustar todos, y no solo al que usa el servicio, que ya paga por la utilización del servicio, sino que hay servicios públicos que se han de pagar entre todos, porque algunos ciudadanos dicen, es que yo no uso el tren, ya, pero yo a lo mejor no uso los parques públicos, o no uso la escuela pública, o no uso la sanidad, o no uso los aviones, yo qué sé. Y sin embargo son cosas que se pagan entre todos. Si no se ajusta a este criterio redistributivo, la forma es cambiar la ordenanza fiscal, y eso dependerá también de las mayorías que existan en el área metropolitana.
Sergio Blaque, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Nosotros desde el principio hemos sido bastante críticos, aun estando de acuerdo en que está bien que pasemos a formar parte de la zona 1, pero no en estas condiciones. Y lo primero que querría subrayar es la falta de previsión del PDCAT y del equipo de gobierno. Es, por ejemplo, yo en la comisión informativa, creo que era de diciembre, le pregunté al señor Brugarolas, y poco menos que entonces no estaba informado de que a 1 de enero íbamos a empezar a formar parte de la zona 1, y que se nos iba a cobrar lo que entonces salía en los medios, porque nos enterábamos por los medios de lo que nos iba a tocar pagar. Y curiosamente me entero, digamos, porque en un acto coincido con el señor Calvet, que entonces ya es consejero de territorio, y me informo un poco de que vamos efectivamente a entrar a formar parte el día 1 de enero, en la zona 1, no zona 1 estricta, sino algo así como asimilable, sí, a la zona 1, o lo que se llama tarifa, uh-huh, plana.
Tarifa plana.
Y por lo tanto había una, yo creo que había una descoordinación. Y luego muy alegremente el PDCAT pues se lanzó a colgarse la medalla de que habíamos entrado en la zona 1, y que yo lo pongo como ejemplo de que, en fin, te haces de un club y al día siguiente de hacerte del club, anuncias que vas a ir a un contencioso. Entonces esto parece raro. Claramente nosotros nos opusimos porque vemos que es un agravio comparativo, y porque seguramente quien paga la fiesta, sobre todo, es San Cugat del Vallès. Y aunque nosotros vayamos a los tribunales, pues imagino que la mayoría de municipios no estarán dispuestos a una redistribución del pago en la cual a ellos les va a tocar a pagar más si a nosotros nos toca a pagar menos. Por lo tanto, en el fondo creo que hay un cierto electoral, lo creo de verdad, que hay un cierto electoralismo en esta esta medida del PDCAT, o en lo que proponen, aunque creo que está bien que lo hagan, pero creo que subyace una mala conciencia de no haber hecho las formas de no haberlo hecho de forma correcta, y esto es una patada adelante, ¿no? Como se dice en rugby, ¿no? Patada adelante. Y ya nos lo encontraremos después de las elecciones, pediremos medidas cautelares, bueno, no lo sé, el hecho de que no soy jurista, pero si hay una ordenanza que recoge a día de hoy este sistema de pago, no soy jurista, pero veo escasas posibilidades de que prosperen las medidas cautelares. A partir de aquí, ojalá todos los grupos políticos del ayuntamiento nos pongamos de acuerdo y sigamos dando la lata dentro de la AMB y sobre todo a nuestros representantes en la AMB, que es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, el grupo de Ciudadanos se abstuvo precisamente, y algunas de las enmiendas que presentamos que no se aprobaron en la AMB venían en este... eran, por ejemplo, prever qué impactos podían tener las ciudades que iban a entrar, los 18 municipios que iban a entrar a formar parte de este nuevo sistema tarifario, que se hiciera un estudio de qué repercusión podían tener, ¿eh? Que para San Cugat es un aumento promedio del 13% del IBI, o un recargo del IBI, aunque sea un impuesto metropolitano. Y no se aceptaron. Por lo tanto, otra forma de presionar es a nuestros representantes en la AMB ponerse todo el pleno de acuerdo para que haya un sistema... no sé, que sea un criterio poblacional o de uso del transporte, pero que no sea un criterio que se base en el valor catastral, y que claramente es un agravio comparativo para nuestro municipio.
Eric Gómez, precisament li preguntava en la intervenció de Lourdes Llorente sobre altres mesures que també es podien aplicar per contrarrestar, i l'equip del govern recordava amb el pacte amb Esquerra Més, doncs, que això estava previst.
I tant, sí, estava previst perquè ens preocupa el nostre grup municipal. Bé, jo vull començar dient que és una molt bona notícia que el 2019 Sant Cugat formi part de la tarifa plana metropolitana, que no de la zona 1, i vull ressaltar que no de la zona 1 perquè ara mateix les persones usuàries del transport públic a la nostra ciutat tenen millors tarifes que els residents a Barcelona. Tenen millors tarifes. Un resident a Barcelona, per anar a Rubí, paga dues zones. Un resident a Sant Cugat en paga una. I per anar a Barcelona també en paga una. És a dir, ara mateix estem gaudint de millor transport públic a nivell de tarifes, diguéssim, no a nivell d'oferta de servei, possiblement, però a nivell de tarifes, que Barcelona. Per tant, és una molt bona notícia que ningú plantejava... quan es plantejava l'entrada a la zona 1. Sí que es plantejaven sistemes de quilometratge i demés, però quan es plantejava, bueno, mentrestant entrem a la zona 1, o ara parlem de la zona 1, bueno, sempre hi havia el problema de què passava amb altres ciutats de l'entorn que, bueno, doncs, que en romandrien a la zona 2.
Però no vull interrompre, però també però has de tenir en compte la tarifació social.
Sí, bueno, però és que de moment... Sí, però és que encara no havia acabat la meva intervenció. Ah, sí, però, bueno, no em vols interrompre, però ho fas, cap problema. En tot cas, ho dic per això, primer per deixar clar que ara mateix estem gaudint d'un sistema tarifari que ens beneficia, i que ens beneficia molt. En segon lloc, i ja es comentava, el Tribut Metropolità ja existia. I fa uns quants anys que existeix. O sigui, no sé, ara parlo en memòria, però recordo, em sembla que és 2005, 2006 que s'aprova. Per tant, a ningú, i més a tots els grups polítics que tenim representants a l'àrea metropolitana, però a ningú, perquè era públic, li pot sorprendre que existeixi aquest tribut i que s'hagi d'aplicar, amb independència de que ens sembli més o menys injust, però aquest tribut metropolità existeix, i el que hi havia era una excepció. Vol dir que durant tots aquests anys, per molts motius, la Llorente ha plantejat, nosaltres n'estàvem exempts, i creiem que n'havíem d'estar exempts, perquè el transport no estava equiparat a Barcelona.
I què deixem a Lourdes?
Doncs nosaltres estàvem exents, però nosaltres estàvem gaudint de serveis que es finançaven per l'àrea metropolitana també amb els recursos que pagaven altres municipis de l'àrea metropolitana pagant aquest tribut, i durant tots aquests anys ningú deia que com és que Sant Cugat tenia el bicibox si no pagava el tribut metropolità, per exemple, i el teníem. Ho dic també per contextualitzar una mica a nivell de tributs. Llavors, dit això, el tribut metropolità es basa en l'IBI, i l'IBI és un tribut que és injust. És injust, perquè no grava a qui més té. No grava en criteris de renda. I això és una cosa que...
Sí que grava que, qui més té.
No, grava...
Sí.
Bueno,
quan
tenir...
més gran és l'immoble...
No, grava en funció del teu bé immoble, sí, no en criteris de renda, que és el que nosaltres creiem.
De capacitat econòmica.
Llavors és una, seria una doble progressivitat, però ja grava a qui més té.
I per tant, nosaltres creiem que hi ha gent que pot tenir mobles, que és el seu habitatge habitual, i que pot no poder fer front a aquests tributs. De fet, això passa. I per això, als ajuntaments, i a Sant Cugat ja s'aplicava, plantejàvem subvencions al pagament de l'IBI en funció de la renda. I per això, coneixedors de que el Tribut Metropolità s'aplicaria aquest 2019, ja a finals del 2018 vam plantejar en el ple municipal una moció que va ser aprovada per la pràctica totalitat de grups municipals perquè s'ampliessin les ajudes al pagament dels tributs vinculats a l'habitatge, per tant també el tribut metropolità, en funció de la renda. Ara bé, el que nosaltres creiem és que és lògic que l'Ajuntament doncs, intenti defensar els interessos de la majoria de ciutadans de Sant Cugat i si creu que aquí hi ha una injustícia en el pagament del tribut, doncs és lògic, però el que caldria és buscar altres mecanismes de finançament o altres mecanismes tributaris que siguin més homogenis amb tota l'àrea i sobretot que tinguin en compte la renda dels contribuents i no el valor dels seus immobles, especialment si són el seu habitatge habitual.
Va conèixer l'opinió del Ramon Gutiérrez, que per cert, quan la Lourdes comentava abans que tots els grups estaven interessats en el 9,
volia començar per aquí, sí, perquè bueno, nosaltres sempre hem defensat que el que es tractava no és d'entrar a la zona 1, sinó d'acabar amb el sistema de zonificació en general. Creiem que és un sistema completament injust, que generava moltes injustícies i que ara és cert que ho hem arreglat hem intentat solucionar alguna injustícia, però segueix sent bastant injust. Jo crec que al final quan tu fas una divisió en fronteres, no? Fas una línia i dius els que estan a l'esquerra de la línia tenen unes situacions i els que estan a la dreta de la línia en tenen unes altres, està generant una autèntica injustícia. Com deia l'Eric, aquest impost ja existia i de fet una d'aquestes injustícies era que ens tocava pagar-ho i no ho estàvem pagant. Deien que teníem que potser les inversions en transport públic, no sé què, no estaven a l'alçada de la resta. Mireu,
lo decía la ordenanza,
Sí, ja. El tema és que, fixa't si era injust, que nosaltres tenint 9 estacions de tren, estem a la part en estacions per habitant que Barcelona, ciutat. Som les úniques dues ciutats que ens passa això. La resta de ciutats de l'àrea metropolitana, que algunes tenen molta més població que nosaltres, tenen moltes menys estacions de tren. Per tant, realment, fixa't si era injust, que realment sí que estàvem a la part de Barcelona ciutat.
La freqüència d'autobusos, per exemple, o autobusos altres transports.
Autobusos nocturns també tenim. Vull dir que hi ha molts elements amb els quals, i tot i així, generem per la demografia i per la forma... per la geografia de la nostra ciutat i tal, més cotxes que a Barcelona, tenim, no? Generem un tipus de mobilitat diferent i per tant també... Bueno, jo crec que al final era injust el fet de no estar pagant aquest impost i crec que adaptar-ho al final, si haguéssim fet la nostra solució, que era acabar amb les zones, la zona 1 i la zona 2 i tal, segurament aquest impost, aquesta exempció d'aquest impost també s'hagués hagut d'aixecar, no? Per tant, no d'allò. El que jo sí que destaco, i crec que per això també dono suport i donem suport al contenciós que ha fet l'Ajuntament, és que la gran injustícia de tot això és està en la qüestió del cadastre. Per nosaltres el cadastre és una... qüestió arcaica, no? A l'hora de calcular segons quines coses. Ens podem trobar amb grans diferències dins del mateix municipi, només en funció de l'any en el qual s'ha construït, no? Per si formes part d'una ponència o d'una altra i aquestes coses, i evidentment hi ha moltes diferències entre municipis. Jo crec que això genera una gran injustícia que caldrà resoldre i que evidentment això no dependrà tant de l'Ajuntament o de l'àrea metropolitana com de la llei estatal, no? Que potser hi ha altres països que s'han buscat solucions molt més modernes i que tenen molt a veure amb el valor real de les propietats que no pas amb el cadastre. Jo entenc que hi ha impostos que el que fan, no? Si en aquest cas és un impost metropolità, que genera unes infraestructures metropolitanes, etc., que el que fan és millorar, o sigui, o augmentar el valor de les propietats de l'àrea metropolitana, perquè al final estàs, no?, generant unes infraestructures de transport, unes infraestructures d'aigua, unes infraestructures de medi ambient, etc., que el que fan és augmentar el valor de les propietats, per tant és normal que es gravi a les propietats, no? El que passa és que potser hem de buscar la manera de fer-ho perquè no sigui tan injust. I després hi ha el tema de les al·legacions que no es poden acceptar, no? que s'ha dit. Clar, nosaltres, per exemple, cada any presentem unes al·legacions al pressupost municipal on diem que l'Església torni a pagar IBI. I aquestes al·legacions se'ns desestimen, no? Evidentment. Doncs aquí estem una mica en el mateix.
Totes, totes o una?
El què?
Les esglésies.
Les esglésies.
Totes?
Els terrenys de l'església.
Totes les religions que tinguin...
No, però les altres religions ja ho paguen. Només està exempta la catòlica.
Sí.
D'aquestes coses.
Sí, sí, sí. El concordat és l'única... És l'única... Només és una.
A l'IBI hi ha bonificacions per les entitats sense ànim de lucre. I ho són.
Hablamos de iglesias. Hablamos de religiones.
Bueno, és igual. La qüestió és... Nosaltres sempre demanem això, se'ns rebutja aquesta al·legació, perquè efectivament la llei diu que hi han d'haver exempcions en els terrenys que són de propietat religiosa. El mateix ha fet l'Ajuntament amb això, amb tot el respecte, és a dir, l'Ajuntament de Sant Cugat va presentar unes al·legacions a l'AMB dient és que no volem que vagi en funció del catastre, i l'AMB va dir, és que, guapos, nosaltres som una institució metropolitana que anem sobre el planejament, que l'única figura sobre la qual podem fer impostos és sobre el catastre.
Pablo Becerra, del PSC. Però doncs, demanaria que s'apropi una mica el micròfon.
Sí, esclar.
Això mateix.
Efectivament, com deia Ramon, l'objectiu a llarg termini, o a mitjà, és l'eliminació de la tarificació de persones. I amb això està treballant l'AMB des de fa molts anys, i s'han endarrerit moltes vegades aquest projecte. Ara sembla que està previst pel 2021.
21,
crec. I confiem que aquesta vegada es complin els terminis i podem gaudir a tota l'àrea metropolitana d'una tarificació només per recorregut, que calculi el preu en funció de la distància recorregut
i freqüència.
Això seria molt més just per tots els habitants de l'àrea metropolitana, independentment del lloc on viuen, on visquin, i de...
Això pel que fa bitllet, però l'impost el seguirem pagant. Vull dir, que això és pel que fa el bitllet, perquè, només.
Exacte, però...
Que no diguem, no, ara amb això solucionarem la injustícia, no. La injustícia seguirà, perquè seguiran les línies que separen entre municipis
i altres. Clar, el cadastre regula una llei estatal fins que això no es modifiqui.
Això és el segon pas. O sigui, ara mateix la introducció de Sant Cugat amb la tarifa plana i amb els altres 17 municipis és una, considero jo, una mesura provisional fins que arribi aquest canvi de sistema de tarificació. Mm-hmm.
No,
és definitiva.
Una cosa és el preu del bitllet, que serà provisional fins que arribi, i una altra cosa és el pagament dels impostos, que no és provisional, perquè és un tribut metropolità que no només és per pagar el transport urbà, és per pagar tot el que ofereix
la tarifa plana.
Sí, això sí és veritat, però l'acabament del sistema de zonal de les tarifes...
Dels preus dels bitllets, de les tarifes, però no de l'impost, que és el que han recorregut davant dels tribunals al govern municipal.
Perquè el sistema de transport públic de l'àrea metropolitana s'ha de pagar d'alguna manera. És evident que amb els preus dels bitllets no es paga només. No només el transport públic, efectivament. La contribució de tots els 40 municipis a l'àrea metropolitana és per molts serveis que rebren els ciutadans que viuen a l'entorn de l'àrea metropolitana. I jo crec que està molt bé, com s'ha repetit aquí abans, gaudir dels serveis, però aquests serveis s'han de pagar, i s'han de pagar d'una manera justa. Si el càlcul del pagament té repercussions desiguals per uns ciutadans i altres, doncs això s'ha de regular i s'ha d'aclarir. I amb això donem suport a la decisió de l'Ajuntament de fer de presentar aquest recurs al tribunal. Però, clar, pot ser que això s'hauria d'haver fet abans, no? Aquesta negociació i resoldre aquesta polèmica sobre com es faria el pagament, no? el cadastre, com ha dit Ramon, és l'única manera que té l'àrea metropolitana de cobrar aquest servei. I el que hauríem de lluitar és per un criteris de pagament de cadastre unificats per tot l'àrea metropolitana i no que cada ajuntament tingui les seves, els seus valors diferenciats. El que és evident és que la propietat és una part dels ingressos de les famílies i el cadastre i l'impost de l'IBI és proporcional a
la propietat. És una part dels ingressos i què ingresses tu amb la propietat?
Podés ingressar rentes, eh?
No, la renda. És un càlcul de la renda.
Ah, va, bueno, la renda, en tot
cas. És una part de la renda.
I és un indicatiu de la capacitat econòmica.
Ah, és que no, és un indicatiu, això sí, però no és un ingrés, dius.
I aleshores, el transport públic està molt més usat per aquelles persones, diguéssim, que és una manera de repartir també els serveis públics i els serveis socials, i crec que s'hauria de... I crec que el pagament d'aquest servei, ara per ara, és correcte que sigui a través d'aquest impost. Que hem de millorar, sense dubte, però hem de treballar per això.
Álvaro Benesen, del Partit Popular.
Jo crec que ja... o sigui, hem de recordar, perquè, clar, els que portem com a regidors... doncs més d'un mandat, tenim a la memòria a les discussions sobre el tema de les 9 d'abans del 2015. Vale? És a dir, el 2011, 12, 13, ja discutíem d'això. I jo recordo una discussió que vam tenir al ple l'any 2015, en la qual el regidor de territori, el tinent d'alcalde de territori en aquell moment, nosaltres proposàvem entrar a la zona 1, amb una moció, i ens va dir, però per què presenten vostès això? Quina tonteria és aquesta, si ara entrarem a la T-Mobilitat? I aquesta va ser la resposta, a l'any 2015, eh?
Tota
la raó. Vale? Llavors, clar, ara avui dia em sembla ridícul estar discutint d'això, perquè la T-Mobilitat ni està ni se l'espera, no? De moment no tenim previsió de quan estarà aplicant-se, no? És a dir, ja operativa. Clar, ja ens deien en aquella època, quan demanaven això, que, clar, si vostès volen un recàrrec a l'IBI, aquesta era la resposta. Primer, el que no tenia sentit perquè s'aplicaria la T-Mobilitat, i segon, que encara que no s'apliqués la T-Mobilitat, tindríem un recàrrec, que si no s'apliqués la T, tindríem un recàrrec a l'IBI. Aquestes eren les paraules, me'n recordo perfectament. Per tant, d'aquí la confusió de molts grups municipals i persones, ciutadans anònims, que en sentir això sempre s'han pensat que això portaria un recàrrec a l'IBI, no era una taxa a part, perquè bueno, quan no tens que pagar un impost, desconeixes que aquest impost es va, a vegades molta gent desconeix que es paga.
Molts municipis es recapta com a recàrrec a l'IBI.
Fins ara es recaptava
el municipi.
Sí, però aquí Sant Cugat no.
O decideix el municipi com vol.
No, bueno, ara tots els municipis es recapten.
És una taxa, el que passa que es fica dintre del rebut.
Sí, bueno, es pot cobrar per un rebut diferenciat o amb un recàrrec amb el mateix rebut.
És una forma, és com la taxa.
De manera que el ciutadà és conscient del pagament d'aquesta taxa o no?
Hola. La qüestió és que la taxa de clavegram també es cobra el rebut a l'IBI i és una taxa a part. Vale? És una qüestió de practicitat de cobrar-la, en aquest cas també practicitat perquè es cobra en funció del consum d'aigua. No? Clar, aquí estàvem discutint si és bo o no el recurs que ha presentat l'Ajuntament. Pues, per nosaltres sí, per nosaltres sí que és correcte, perquè creiem que la forma de calcular la taxa avui no és correcta i és injusta. No? I per tant creiem que és correcte haver presentat aquest recurs. Ara bé, sense tenir, o sigui, tenint en compte tot el que he dit abans, que l'equip de govern de Sant Cugat no ha fet el que tenia a fer, no ha fet els deures en demanar a la Generalitat que apliqués la T-Mobilitat en el seu moment i, a més, trobar formes o fórmules perquè no paguin els que són propietaris d'un immoble. Que encara que la MB no tingui altra manera, perquè l'única referència que té és el terra, que és el planejament i el cadastre, pues, chico, lo siento, pues habrá que buscar otra manera, però no podem deixar que sigui injust, ¿vale? O sigui, no ho podem aplicar si és injust, però s'hauran de buscar altres fórmules. Clar, la Lourdes ha dit, agafant el fil d'això de que paguen els que són propietaris d'un immoble, que sí que és progressiu, que és el que t'he dit abans, sí que és progressiu perquè paga més
No, he dit... no, no és progressiu en funció de la renda, és progressiu en funció de la propietat, que és altra cosa.
Exactament, però el que tu dius és una, vols, és una doble progressivitat, vale? Però sí que és progressiu. Que la Lourdes ha dit, bueno, claro, pero es que claro, yo tampoco, a lo mejor hay gente que no usa los parques y también los paga, ¿vale? Pero es que en este caso no es así, en este caso no los estamos pagando todos, estos 6 millones y pico que se han calculado, que tampoco sabemos bien si es cierto o no esta cifra, no sabemos, o sea, no los pagamos todos.
Sí, sí, que paguen todos. Tothom viu en una casa.
No.
Inclús els que viuen de lloguer els acaba repercutint l'IBI perquè si puja l'IBI
també paguen els comerciantes. També paguen els comerciantes que viuen
precisament. Això que dius és una suposició.
Que tothom viu en algun lloc.
No, que acabarà traslladant-se als contractes de lloguer.
És una suposició
que fas tu, no ho saps. Perquè
els contractes de lloguer sempre inclouen, en plan, tu pagues esto que incluye todos los impuestos sobre la casa.
No,
però sempre t'ho diu.
Perdona, però és al revés. La majoria de contractes no inclouen aquestes...
I además estamos pidiendo desde otros que no se incluye. Pero lo que sí que es cierto es que al final el propietario acabará repercutiéndolo indirectamente en el precio del contrato. No pondrá...
Acabarà repercutiéndolo o no.
Sí que lo repercutirá.
En cualquier caso, un impuesto lo paga todo el mundo. El impuesto sobre la renta, el que no tiene renta no paga el impuesto, el que no compra no compra IVA, el que no transmite no paga eso, el ITP.
Pero no se puede funcionar en base a una suposición, acabará trasladándolo o no. Algunos lo harán, otros no lo harán, porque los que tengan contratos en vigor de 10 años, que los hay,
però això passa mateix amb l'IBI, no? I al l'Ajuntament dona
sa deixa. Deixeu acabar,
no? Sí,
és
que està molt bé, haces debate. Bueno, nos animas al debate.
Tampoc és tan polèmico lo que digo. Bastante de lógica, però bueno.
Però és que no dius que nadie paga IBI. O sea, que solo lo
paguen.
Sí, IBI lo pagan los propietarios, y los propietarios que tienen arrendado el inmueble a un inquilino y en el contrato han incluido que le van a repercutir el IBI, pues lo paga el inquilino. Pero si no, lo paga el propietario. Y ya está. Durante los 7 años que el propietario paga, por ejemplo, un contrato en vigor, que el propietario paga IBI y el ayuntamiento, en virtud de ese diferimiento del 10% anual, le tiene que pagar más cada año, ¿vale? Y en función de las ordenanzas fiscales de cada año, si se sube el tipo de positivo o lo que sea, el inquilino paga lo mismo, excepto las actualizaciones de IPC del contrato, nada más. No se le puede repercutir, es así, y hay contratos que duran 10 años.
Llavors, el mateix que passarà amb el tribut metropolità, no? I l'Ajuntament ofereix serveis...
Amb el tribut metropolità, sí, però només...
Ofereix serveis com l'escola Bressol i no tothom la fa servir, no? Vull dir...
Evidentment, però ho paga tothom. No ho paga només el propietari.
Tothom que paga IBI. Tothom qui paga IBI, tothom qui és propietari.
No, en aquest cas sí, però a les guarderies no.
Com que no?
No, tant, és el mateix.
No, hombre, las guarderías, porque las guarderías se pagan con el... Quiero decir, las guarderías se pagan, bueno, con el impuesto de todo el mundo, mientras que el tributo solo con la gente que tiene propiedades.
Bueno, perdona,
no podemos hablar del segundo tema, que era súper interesante.
Sí, pero para aclarar este tema, porque hay bastante confusión. Las guarderías las pagamos todos, seamos propietarios de inmuebles o no.
Tengamos niños o no.
La tasa de la MB no, evidentemente.
Són moltes les tertúlies que estem parlant d'aquest tema. Voldria aprofitar els últims minuts, que ens passarem una miqueta de l'hora en punt, per això avís als companys del Sant Cugat a Fons, sobre l'altre tema que comentava en portada, sobre el concurs de municipal de publicitat. Recordem que el ple, doncs, tant el PSC com la CUP, el torn de pregs i preguntes, van fer al·lusió a la publicació d'aquest concurs. I també s'han manifestat en altres mitjans aquestes opinions, però coneixíem que el consistori, doncs, es considera que va seguir la legalitat i va obrar en transparència en aquest procés de licitació dels serveis d'informació municipals a mitjans de comunicació locals. Recordem que hi ha molts els partits aquí representats consideren, doncs, que és un concurs fet a mida al tot Sant Cugat. I inclús la CUP en nota de premsa, doncs, va especificar, doncs, que hi havia evidències de presumptes irregularitats. Tenim poc temps, però sí que m'agradaria fer unes valoracions a dia d'avui. Recordem que em sembla que va haver-hi ahir comissió informativa sobre aquest tema, i no sé si tothom, ja, dels que som aquí presents, en tenim més postures, però sí que voldria tenir una petita valoració per cada grup municipal. Comencem per la CUP. Ha de ser una piulada, però...
Bueno, nosotros cuando hablamos de las evidencias de irregularidades, no decimos otra cosa que lo que ya dijimos en el pleno, ¿eh? O sea, basta leer la documentación que se publica junto a la oferta pública para darte cuenta de estas irregularidades. Entonces, nosotros lo que denunciamos es que se abre un concurso para licitar el contrato de publicidad, los servicios de publicidad del ayuntamiento, y se hace este contrato con una documentación que se refiere a al convenio que se tiene con el Tot Sant Cugat. Ya de entrada esto choca que en los informes que existen se haga referencia a este medio de comunicación. En los requisitos técnicos de los que se hablan, se limita la concurrencia al concurso a un solo medio de comunicación local. Y por tanto, nosotros creemos que eso impide uno de varios principios básicos que rigen la contratación de los servicios públicos, como es la libre concurrencia, los principios de igualdad, de no discriminación, de no arbitrariedad, de responsabilidad administrativa, de confianza legítima, de transparencia, de principio de integridad. O sea, muchos principios que regulan, que inspiran.
De no trato de favor, que también incluye la ley.
Exacto. Entonces, creemos que eso impide que concurran otros medios de comunicación y que eso, por tanto, atenta a esos principios. Y creemos que esa licitación no es jurídicamente correcta por esos motivos. Y es así lo dijimos.
Ciutadans, Sergio Blanco.
Totalmente de acuerdo con lo que acaba de comentar Lourdes. Yo quisiera resaltar, por ejemplo, que en el pliego de condiciones se exige que sea, por ejemplo, en un formato DIN A5. Uh-huh. Bueno, porque tiene que ser DIN A5. Qué raro, ¿no? Podría ser un DIN A4 perfectamente. O porque la tirada tiene que ser de 18.000 y no de 15.000, o no de 20.000, etcétera. Entonces, yo creo que es un asunto que realmente, para los oyentes, y visto desde la oposición, huele mal. Parece que hay la percepción de que ha sido un trato de favor o de que se ha hecho de forma muy torpe, porque yo creo que podría haber sido mucho más abierto. Y luego, evidentemente, todos aquí lo sabemos, el Tot Sant Cugat seguramente habría presentado una muy buena oferta, porque tiene, en fin, digamos, una tirada, etcétera, y entonces todo eso se tendría que haber
económicamente buena, ¿no?
Bueno, no, porque si hubiese presentado y si hubiese valorado todo lo bueno carísimo que tiene que hacer, pero tendría que haber sido la libre concurrencia, abierto, etcétera, y no que lo que parece es un dedazo en toda regla, más allá de luego determinadas conexiones entre el Tot Sant Cugat y el ayuntamiento que se han dado en los últimos tiempos.
Enrico, més d'Esquerra Republicana.
Bé, nosaltres des d'Esquerra Republicana el que pensem és que cal refer la licitació del contracte de publicitat, perquè jo crec que és evident que hi ha hagut errors en el procés i hi ha hagut una manca de rigor. Comentaves que el govern diu que s'ha fet amb total publicitat. Uh-huh. Nosaltres sorprèn que una licitació d'aquesta envergadura, que estem parlant de 2 anys, probable 2 més, estem just acabant el mandat, queden 2 mesos per acabar el mandat, i es faci just ara i no es deixi pel proper mandat, i a més es faci i que els grups de l'oposició en siguem coneixedors, no per comissió informativa, perquè la comissió informativa, com deies, va ser ahir, quan ja se sabia tot això, sinó que en siguem coneixedors a posteriori. Per tant,
per tant,
és evident que aquí hi ha hagut una manca de publicitat amb l'oposició, hi ha hagut errors, perquè de fet a la pròpia documentació del plec doncs, hi ha algun espai on consta que l'adjudicatari doncs, on fa referència al tot, ja directament, per tant, és evident, i creiem que no afavoreix la pluralitat i la diversitat mediàtica a la ciutat. I alhora, i a més, jo afegiria que la comunicació doncs, no només es fa en paper, que també, sinó que també es fa de forma audiovisual i també es fa de forma digital, i per tant seria convenient, tal com el nostre grup municipal doncs, defensa en moltes altres adjudicacions, que es pogués fer una licitació amb lots per facilitar que hi hagués una major pluralitat de mitjans.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa.
Nosaltres creiem que els mitjans locals, sobretot en aquest cas, però els mitjans de comunicació en general són els que garanteixen que hi hagi democràcia i en la nostra ciutat els mitjans locals, el seu objectiu ha de ser aquest. Per tant, una licitació d'aquest tipus, un contracte d'aquest tipus, no s'hauria de fixar tant en aquests criteris quantitatius de tamany de la revista, de tipus de paper i m'invento, sinó en el tipus d'informació i en allò de dir, bueno, fins a on arriben i si un mitjà cobreix o no cobreix les notícies que passen a la ciutat, si s'esforça en cobrir les entitats esportives, les entitats culturals, no? I per tant, un concurs de publicitat de l'Ajuntament, a part de que hauria de ser per lots, també estic d'acord amb l'Eric, i que per tant hauria de fomentar la promoció de més d'un mitjà de comunicació, s'hauria de fixar sobretot en quin tipus d'informació dona i si és de servei públic, no? I si per tant fomenta aquest arrelament i aquesta democràcia local.
Pablo Becerra, del PSC.
Parece que en esta mesa estamos todos bastante de acuerdo y echamos a faltar el representante del partido que ha promovido esta decisión, ¿no? y este concurso, ¿no? Está gobernando en el ayuntamiento. Yo estoy completamente de acuerdo con Eric que a 2 meses no se puede hacer esta convocatoria y que asignar todo el contrato de publicidad a una sola empresa es un abuso, y más teniendo en cuenta las relaciones desde hace muchos años entre el partido de gobierno y este medio de comunicación. Y un concurso que ha sido diseñado a medida para para el Tot Sant Cugat, y yo creo que esto hoy en día es perfectamente, pues, un abuso de autoridad y perfectamente denunciable, y creo que efectivamente deberían tenerse en cuenta otros criterios en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de un medio de comunicación único.
Álvaro Benizan, del Partit Popular.
Bueno, em sembla absolutament lamentable aquest procés de licitació que s'està fent. O sigui, però lamentable, és indignant que a la pròpia, al propi informe que presenta l'àrea de premsa i comunicació de l'Ajuntament, que justifica o que dona peu a que l'alcaldia faci un decret iniciant aquest procés de licitació, aquest informe que serveix de base per començar aquest procés de licitació, on diu doncs, l'Ajuntament necessita una comunicació amb un mitjà privat per no sé què, no sé quantos, i tota la informació i tal, 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 allà descriu el que necessita l'Ajuntament i per això farà un concurs públic, ja diu que és pel Tot Sant Cugat, el títol de l'informe. És que és increïble, increïble. O sigui, jo no sé si algú li ha traicionat el subconscient i ho ha posat i els altres no s'han donat compte, no. O és que ja tenen tanta cara dura que ho posen allà perquè els demés possibles licitadors ja ni es presentin.
Bueno, en el Cugatén se decía que fuentes institucionales comunicaban, sí, que era intencionadamente restringido. O sea, es que no lo, es que lo diga yo, sí, sí. Es que lo, ni segon, tú ni nadie, sí, sí. Es que lo dicen ellos.
Segon apunt, segon apunt. El tamaño importa, no? O sigui, si ha de ser DIN A5, que és com diu això, per què els anuncis s'han de posar en una revista de format DIN A5? Ja m'ho explicaràs, perquè si és DIN A4, quin problema hi ha? O si és DIN A2, DIN A3?
Mm-hmm. No sé,
encara, mentre es vegi, no? I es pugui llegir, no. I la gent estigui enterada, què més dona? Pot ser una revista DIN A4 que és una mica més gran, inclús, no? O sigui, es veu millor. Tercer punt. Clar, l'amistat manifesta entre l'alcaldessa i el propietari d'aquesta revista del Tot Sant Cugat, no? Que toquen junts en un grup. Ella és la cantant i ell és el bateria, no? I des de fa molts anys, els Incombustibles. I a més, el director que ha sigut durant 25 anys, ara mateix està a la candidatura de la Carmela portant la comunicació. Carai, hombre, esto blanco y en botella, ¿eh? Per tant, nosaltres hem presentat un recurs contra aquesta licitació. Esperem que ens ho estimin, encara que no ho sabem, perquè per poder recórrer contra un procés d'aquesta naturalesa has d'haver votat en contra, cosa que en aquest cas no hem pogut fer perquè és un decret d'alcaldia. Per
tant, abocaron la competència a l'alcaldia.
Sí, exactament. ¿Vale? Llavors, clar, aquí estem en una... Però el que sí recorrem, si és el cas, és l'adjudicació, que això paralitzarà el contracte fins que es resolgui el recurs.
Doncs ho hem de deixar aquí. Gairebé arribarem ara al punt de les 10 i 5, de les 10 i 4. Gràcies per haver vingut. Ens faltava una altra opinió, perquè ja recordaven, doncs, que ja ho mostren al ple, doncs, que estaven tranquils, que és el que va manifestar, sí, en aquell
molt
moment.
Molt tranquils, però no han vingut per donar explicacions, tu.
He leído que estan estudiant acciones legales. Espero que nos comuniquen antes les acciones legales aquelles que van a poner contra la presència.
Sí, això és el que deien, que s'estaven iniciant aquestes accions judicials per informacions tendencioses publicades doncs sobre aquest tema. Gràcies, que ens espera l'Albert Prat pel Sant Cugat a Fons. Ens veiem dimecres que ve.
Moltes gràcies a tots.